Bon dia, avui no es parla de res més. Les converses de l'eclipsi s'han reproduït arreu, a les feines, a les cases, al carrer, amb qualificatius com espectacular, emocionant, inoblidable, un fenomen únic que van gaudir milers de persones a l'arxipèlag, des de la mà, des de la muntanya, des del camp, als terrats d'edificis alts, també.
Es que iba a ser algo único que iban a ver y que lo disfrutaran desde el primer momento porque posiblemente ya no lo volveríamos a ver nunca más.
Muy bonito, algo nuevo y diferente sobre todo.
Se va muy rápido el eclipse.
I tot va passar sense que es produís cap incident greu. Avui ha tocat fer balanç de la jornada i del gran dispositiu amb més de 2.000 efectius desplegats a la comunitat per garantir-ne la mobilitat i la seguretat. Amb 46 incidents i 2.300 telefonades relacionades amb l'eclipsi, el balanç és clarament positiu, diu el govern, que parla d'èxit de la societat balear. En uns moments ampliem aquestes dades, sentim les valoracions que s'han fet avui dijous 13 d'agost d'aquest fenomen que, ja sabeu, vau poder seguir també en directe a IB3. Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un primer balanç molt preliminar sobre els efectes de l'eclipsi a la salut ocular.
Segons dades de l'IB Salut, unes 20 persones han estat ateses en atenció primària a un hospital de les Balears per lesions oculars arran de l'eclipsi solar total que va viure l'arxipèlag. Totes elles són a priori lleus. Les autoritats recorden que els símptomes derivats d'una exposició inadequada al sol poden aparèixer hores i fins i tot dies després.
Valoració també dels astrònoms que destaquen sobretot la imatge de l'eclipsi a la mà, una cirereta, diuen.
Va ser un dels col·lectius que més va gaudir de l'eclipsi i a més tenien l'objectiu d'aconseguir informació sobre el fenomen. Han definit el fenomen com una experiència única que va tenir la seva cirereta amb les imatges del sol eclipsat ocultant-se després de la mà.
Més enllà de l'eclipsi, avui destaquen les notícies econòmiques. La restauració i l'allotjament fan encarir els preus gairebé un 4% al juliol en un any.
Per tercera vegada consecutiva, l'IPC torna a pujar i, segons l'Institut Nacional d'Estadística, les Illes continuen sent de les comunitats amb l'increment més elevat de tota Espanya. El combustible i el sector serveis són dels que més s'encareixen.
I del govern estatal pujarà la rebaixa fiscal del gasoil fins al 20 cèntims al setembre.
Això després que el preu d'aquest combustible s'ha incrementat un 16% al juliol, segons l'INE, i per tant se situa per sobre del llindar del 15% previst en el decret llei de mesures per contenir l'impacte de la guerra a l'Iran, que implica l'activació automàtica, volen dir.
I en els esports, el tècnic del Mallorca, Luis García, diu que el seu equip està preparat per debutar a la Lliga aquest dissabte. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, l'Asturià s'ha mostrat content amb la pretemporada que ha fet l'equip i ha deixat clar que estan preparats per competir contra el Valladolid. Això sí, el tècnic ha avisat de la dificultat de la segona divisió i ha demanat el suport de l'afició per aconseguir l'objectiu de l'ascens. I pel que fa al mercat, Adrián Lisso ha passat avui la revisió mèdica i s'espera que a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem sigui oficial. I pel que fa al capítol de sortides, Mójica es troba ara mateix a Madrid per tancar la seva incorporació al Getafe.
L'esperat eclipsi ha passat i continuem pendents, això sí, del cel, del temps, amb temperatures molt elevades encara, i per això que de moment també es mantindrà en la previsió meteorològica. Amb més detall, amb Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui, a l'endemà de l'eclipsi, han de tornar a mirar el cel perquè han començat la jornada amb molt de sol a tot arreu i, de fet, amb absència de núvols. Això sí, podrien repetir un patró bastant semblant al que varen tenir ahir, el creixement d'alguns núvols a la façana mediterrània i a la península ibèrica i, per tant, avui capvespre una altra vegada l'arribada d'aquests núvols prims a Eivissa i Formentera i a darrera hora del capvespre també a punts del ponent i migjorn de Mallorca. Quant a les temperatures, avui és un dia de molta calor. Tornem a veure ara mateix registres que superen els 39 i els 40 graus 14 punts del Ponent i migjorn de Mallorca. L'estació de Campos ara mateix registra aquesta temperatura per damunt dels 40. En canvi, a Menorca i a la vessant nord de Mallorca, amb vent de gregal, la temperatura és un poc més baixa. Ara mateix en registren entre els 31 i els 34 graus. Cap al sector de les Pitiuses, també valors mercuris per damunt dels 35. Aquestes pròximes hores mantindrem aquesta situació i, de fet, demà serà un dia de variabilitat. Encara tindrem alguns núvols prims a Eivissa i Formentera, també en el Ponent de Mallorca, i s'espera qualque núvol d'evolució diurna a l'interior de Mallorca que podria deixar qualque ruixat durant les hores centrals del dia. Això sí, la temperatura continuarà sent alta. El termòmetre pot tornar a superar els 38 graus, principalment a l'interior de Mallorca.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern destaca el bon funcionament del dispositiu per l'eclipsi. Emergència es va atendre amb més de 2.300 cridades durant la jornada del fenomen, amb 46 incidents directament relacionats, 34 a Mallorca, 8 a Eivissa, 3 a Menorca i 1 a Formentera.
L'incendi d'una embarcació amb 3 tripulants, l'accident d'un altre amb 5 evacuats, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit van ser les principals incidències d'una jornada en què el director general d'Emergències, Pablo Garrido, ha fet una valoració positiva del dispositiu en el qual varen participar més de 2.500 professionals. Garrido atribueix bona part de l'èxit al bon comportament de la població.
El comportamiento, la información y la comunicación previa han permitido el comportamiento seguro y la concienciación de la población y el apoyo que se les ha dado para poder decidir con información y con una comunicación previa ajustada, coherente, en tiempo y contrastada, que era muy importante, pues yo creo que ha sido uno de los éxitos.
La franja més telefonada es va centrar a les 9 i les 11 del vespre en 471, mentre que l'hora més incident generat sobre l'eclipsi va centrar a les 9 i les 10 en 9. Tot i aquestes xifres, Garrido posa èmfasi en la informació que s'ha donat els dies previs i en l'actuació responsable de la societat fet que ha permès que tot es desenvolupi sense grans incidències.
L'èxito de este operativo y de lo que fue ayer el evento del eclipse, pues ha sido algo para que como sociedad nos sintamos todos orgullosos. Yo particularmente estoy orgulloso del comportamiento de la gente y estoy particularmente orgulloso también del buen hacer de todos nuestros profesionales y voluntarios vinculados con los servicios de emergencias.
Garrido també ha destacat la feina dels mitjans de comunicació i la difusió que han fet de les recomanacions per fer-les arribar a la població en 49 mitjans acreditats i 335 professionals.
També balanç sobre com va anar el dispositiu a Palma. Fins a 16.000 persones varen agafar el bus per accedir ahir a una de les zones més cercades, la platja de Palma, en els 150 viatges que es varen programar entre la plaça d'Espanya i aquest indret per gaudir de l'eclipsi. L'Ajuntament atribueix l'èxit del dispositiu de seguretat al fet que turistes i residents respectassin les normes i escoltessin les recomanacions com aquesta de desplaçar-se en transport públic o a peu, no us pericàs.
Segons l'Ajuntament, a la platja de Palma s'hi van arribar a concentrar ahir vespre 60.000 persones. Tot i la magnitud de la trobada, només es van registrar dos incidents lleus. Una persona gran va patir una caiguda i una persona amb patinet va fer una mala maniobra sense afectar ningú. El regidor de Turisme, Javier Bonet, atribueix l'èxit del dispositiu al més gran engegat mai pel consistori el civisme dels ciutadans. Són declaracions al programa El Dia.
L'èxit de tot això és perquè la ciutadania ha respost com se va demanar que respongués. Se li va demanar prudència, que no fes moviments innecessaris, que si podia veure l'eclipsi de prop de casa seva sense necessitat d'agafar cotxe que no el agafés, i crec que tothom va respondre d'una manera molt positiva i ha estat el gran èxit d'aquest dispositiu.
I ho dèiem en titulars, fins ara el Servei de Salut ha atès 20 assistències oftalmològiques de persones que van mirar l'eclipsi sense la protecció adequada, si bé totes de moment són lleus. Ho ha confirmat el director general d'Emergències, Pablo Garriz, qui ha concretat que dues incidències s'han atès a atenció primària i la resta han estat hospitalària.
Garriz ha recordat que els símptomes derivats d'una exposició inadequada al sol poden aparèixer hores i fins i tot dies després. Ha detallat que el 061 ha rebut fins a 14 telefonades en tot l'arxipèlag relacionades amb l'observació del fenomen, totes elles sense aparent gravetat, encara que pot ser aviat, ha dit, per fer una valoració final.
I una de les pors més grans del dispositiu de seguretat eren els col·lapses de trànsit a Ses Salines. Al Batlle, Guillem Mas ha reconegut que en moments puntuals la situació es va desbordar. De fet, a les 6 de l'hora baixa es va haver de tancar l'accés a la colònia de Sant Jordi perquè no hi cabia ningú més. No es va registrar cap incidència greu, però sí que hi va haver moltes multes per aparcar malament.
Segur que se'n van parar moltes perquè els cotxes no hi cabien, aparcaven dins zones verdes, aparcaven a part en el pàrquing de l'escola, que hi ha un aparcament limitat. Hi havia cotxes per tot, damunt aceres, damunt plases, quasi. Hi havia cotxes per tot i segur que se van emporar moltes.
A un altre municipi molt cercat, a Calvià, al Batlle, Juan Antonio Amengual agraeix a la població el civisme que es va mantenir durant la jornada. Tampoc aquest indret no es va registrar cap incidència important gràcies, segons el primer edil, al respecte a les normes i a la tasca dels cossos i forces de seguretat.
És un exemple de participació. La gent va venir de forma molt, molt controlada, d'una forma molt progressiva. Jo hi era a la playa a la una, veient tot el muntatge de la Guàrdia Civil, ja la playa començava a estar plena de parasols, de la gent que estava agafant puesto, i la veritat és que ens hem de quedar que ha estat un cas de civisme.
L'agraïment a la policia, als membres de Protecció Civil, a la Guàrdia Civil, DGT General, a Solla, on es va duplicar el nombre de cotxes respecte a un dia qualsevol, arribant als 40.000. El primer tinent de Batlle, responsable de vies públiques, Carlos Darder, ha reconegut que tot va sortir bé gràcies als professionals desplegats.
En la quantitat tan grossa que van tenir aquí a Solla, que va ser de les més altes, va sortir tot molt bé, i vull aprofitar per agrair pues totes les forces i cossos de seguretat en general, perquè no me'n vull deixar cap, seguiran feina i coordinació.
Mentrestant, més de 20.000 embarcacions varen sortir a la mar a les Illes Balears ahir capvespre. Avui també s'ha fet balanç de quines varen ser les principals incidències que s'hi van produir, Carme.
Sí, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil destaquen el comportament cívic de la majoria d'embarcacions que varen sortir a veure l'eclipsi. Es calcula que a prop d'unes 20.000. Hi va haver una vintena d'incidències que varen necessitar intervenció de les naus oficials, en aquest cas per problemes mecànics, i naus a la deriva, o bé fins i tot per incendis. Això sí, no hi va haver cap ferit de gravetat, sí que destaquen que hi va haver moltes telefonades, però que no van necessitar intervenció oficial perquè varen ser rescats per embarcacions que hi havia al costat. Això sí, la Guàrdia Civil també destaca que hi havia moltes embarcacions que no tenien la il·luminació prevista per tornar en condicions de seguretat a port. De fet, una de les naus de la Guàrdia Civil va haver d'escoltar, volen dir, 6 piragües que havien sortit a mà oberta a veure l'eclipsi i després a la nit no podien tornar en condicions de seguretat al port de Maó.
Encara a la mà, l'eclipsi deixa un impacte zero de residus a la costa de Menorca. Tot i els milers de persones que s'hi van congregar, els equips de neteja han comprovat que les platges han quedat pràcticament impecables. Cristina Tomàs.
Prop de 18.000 persones van veure l'eclipsi des de Son Bou. Va ser un dels punts més multitudinaris de Menorca per viure aquest moment històric. I aquest dijous, des de les 6 del matí, 3 equips de neteja amb 6 treballadors i un tractor hi han fet feina per tornar a deixar la platja ben a punt. Només a Son Bou han recollit unes 100 bosses de fems, uns 1.200 quilos de residus. Però, sobretot, el servei de neteja destaca el bon comportament dels assistents. No han trobat fems escampats per l'arena i asseguren que han trobat tots els residus concentrats al costat de les papereres. Sentim Miquel Trullol, tècnic de Medi Ambient de Menorca.
La platja estava molt neta, no hi havia fems dispersos per la platja. Han passat la cribadora, que pràcticament tampoc no recull res, i això un poc el que demostra és que si hi havia 18.000 persones a la platja i han trobat la platja així, és que la gent realment ha actuat amb molt de seny, i que la vivència de l'eclipsi ha tingut el mínim impacte cap al medi.
També s'han reforçat altres platges on aquest dimecres capvespre hi va haver molta afluència, com per exemple Sant Tomàs o Cala Blanca. I a les platges del nord, dos equips de neteja hi han fet feina durant tot el matí i asseguren que tampoc s'han registrat incidències destacables.
A Menorca també, SOS Posidònia denuncia que la factura que s'ha cobrat l'eclipsi a la mà ha estat elevada i el motiu és, diuen, que no s'ha desplegat un operatiu de vigilància adequat, Samar Houman.
La principal queixa de SOS Posidònia és que, malgrat que era previsible l'acumulació d'embarcacions a la costa, no es va fer cap previsió de control dels fondejos. Consideren que si l'operatiu a terra va funcionar, a la mà no es va fer res. De fet, el vicepresident de SOS Posidònia a Menorca, Guillem Mercadal, denuncia que les dues principals reserves marines estaven sense vigilància.
I han constatat que les dues reserves marines importants, que és la reserva marina de Silla de l'Aire i la reserva marina del nord de Menorca, estan pràcticament sense vigilància. Hi ha hagut molta coordinació en terra, molta seguretat en terra, però al mar no hi ha hagut res. Per tant, hi ha un percentatge elevat d'aquests fondejos que són de Mont Posidònia i estem molt preocupats.
Ahir capvespre, segons SOS Posidònia, es varen acumular els mateixos fondejos que pateix la Posidònia en 2 mesos. Davant aquesta situació, demanen que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient doni explicacions de per què no s'han vigilat aquestes reserves.
I les agrupacions astronòmiques de les Balears valoren, Carme, molt positivament l'experiència.
Els astrònoms van ser un dels col·lectius que més van gaudir de l'eclipsi i, a més, tenien l'objectiu d'aconseguir informació sobre aquest fenomen. Han definit aquest esdeveniment com una experiència única que va tenir la seva cirereta en les imatges del sol eclipsat ocultant-se després de la mà. El president de l'Associació Astronòmica de Formentera, Jordi Alemanya, ha lamentat que un nígul tapàs un poc el cel en el moment àlgid del fenomen, però ha destacat l'èxit en l'àmbit organitzatiu de la convocatòria al CAT de Barberia, on es varen aplegar 500 afortunats que havien reservat plaça.
El vam gaudir molt, va sortir tot perfecte, fins que vam tenir un 90% de visibilitat, que allà aleshores ja va ser que va aparèixer aquest convidat de pedra, que va ser el núvol que ens va esgarrar una mica al moment final. Malgrat tot, jo crec que l'experiència va ser fantàstica. Tota l'illa es va produir aquest moment de foscor, de silenci, aquest moment introspectiu, que no havíem vist mai, aquesta il·luminació tan dramàtica. Teníem esvedrà al fons, teníem aquest punt d'il·luminat cap a la zona de l'horitzó, però aquesta foscor que ens va envoltar tots va ser una cosa que crec que no havíem viscut mai, que vam dir, tant de bo durés una hora.
Jornada de valoracions, de balanços des de moltes àrees, quan encara molts paeixen l'experiència d'ahir. Amb exclamacions de sorpresa i d'alegria responien molt just en el moment en què es feia fosc i el sol quedava reduït a una prima silueta tènua de llum.
També hi va haver ovacions espontànies com aquesta Cala Blanca a Menorca. Wow. Dels 26 punts oficials d'observació que havia preparat el govern, un va ser a Porreres, al polígon de la Creu, amb prop d'un centenar de persones. N'hi ha que qualifiquen el moment de la totalitat de l'eclipsi com a inoblidable.
Jo de primer teníem un pot de por, perquè han sentit per moltes bandes que la gent se quedava a seguir això, però m'ha encantat, disfrutat.
Sí, sí, és a dir, és com una passada, com el món pot fer això, saps?
Ens ha agradat molt veure-ho. Pensàvem que no seria possible veure'l bé, però des d'aquí s'ha vist de meravella. Estem molt contents.
La veritat és que hem viscut molt bé, la primera vegada i crec que la última, i la veritat és que ho he disfrutat molt.
M'ha agradat veure l'eclipsi, mai no ho havia vist i m'ha encantat.
Veus de balanç d'un eclipsi total de sol quan ja es comença a pensar en els següents, un al 2027 i un tercer, al 2028.
En 12 mesos hi haurà un altre eclipsi solar que els científics consideren el del segle per la seva durada inusual, tot i que Balears es veurà parcialment i 6 mesos després, al gener de 2028, hi haurà un eclipsi anular. En aquest cas, la Lluna passarà per davant del Sol, però la seva òrbita es trobarà una mica més allunyada de la Terra. Terra. Això farà que el satèl·lit no arribi a tapar completament el Sol i deixi visible un cercle brillant al seu voltant conegut com anell de foc. Cada any es produeixen entre 2 i 5 eclipsis de Sol en algun punt del planeta, però les franges des d'on es poden observar com a totals rarament coincideixen repetidament sobre una mateixa regió. Per això es considera un fet excepcional la successió de 3 grans eclipsis consecutius visibles des de la península Ibèrica i les Balears.
Idò, així, amb la valoració, amb el balanç ampli sobre aquesta jornada històrica d'ahir de l'eclipsi, arribarem a les 2:20, aturem un momentet i a la tornada anem amb la plana econòmica.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, l'IPC puja a les Balears fins al 3,9%, 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les illes continuen essent de les comunitats amb l'increment de preus més elevat de tot l'estat espanyol, després de Cantàbria i Galícia.
Amb la dada de juliol, els preus enllacen 3 mesos de pujades a les Balears. En termes mensuals, la inflació ha augmentat un 0,8%, mentre que des del començament d'any la pujada arriba al 3,9%. El que més s'ha encarit són els restaurants i hotels, un 9% en un any, seguit de l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles.
Puja l'electricitat en un moment de màxim consum i també transport arran de l'augment de preus del combustible.
Després d'una setmana de baixades, el combustible es torna a encarir. De fet, a principi de setmana, la benzina es pagava a 1,78 euros i el dièsel a 1,91. En tots dos casos, són només 9 cèntims per litre manco del màxim que hem arribat a pagar des de l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà. Però respecte dels preus de finals de febrer, es paga el litre de dièsel 20 cèntims més i 36 cèntims més pel dièsel des de l'inici del conflicte. Unes pujades, tot i la rebaixa del govern estatal, que per aquest mes d'agost descompten 10 cèntims per litre. Precisament per mor d'aquest encariment dels combustibles, el govern central ha anunciat que pujarà la rebaixa fiscal del gasoil fins als 20 cèntims en el mes de setembre.
Pel que fa a l'àmbit laboral, el sindicat UGT calcula que el nombre de baixes en hostaleria aquesta temporada turística serà similar al de l'any passat, quan poc més d'un 6% dels treballadors del sector varen estar de baixa. En aquest moment ens trobam a l'equador de la temporada alta i els treballadors, diu el sindicat, ja acumulen cansament i sobrecàrrega de feina.
El secretari general de la Federació de Serveis UGT, José García Relucio, ha detallat que l'any passat poc més de 1.100 treballadors patiren una baixa laboral i espera que enguany les xifres siguin similars. Un dels moments de més càrrega de feina de l'any, afirma Relucio, l'estiu.
Cansancio acumulado. Hay que tener en cuenta que incluso en algunas empresas no descansan los dos días libres o hacen alguna hora de más. Y esto, pues finalmente, una semana tras otra y un mes tras otro, cuando llega, como te decía, el ecuador del verano, pues los cuerpos, con estos calores además, que estábamos hablando antes, pues se resienten y no pueden seguir.
García Relucio també ha reclamat a la patronal i al govern més mesures preventives per fer front a les altes temperatures. Proposa canvis de torns rotatius per als empleats que treballen a les terrasses. També es mostra preocupat pel personal de cuina.
Hay que exigir que las cocinas han de estar bien, muy bien ventiladas, si no, no habría que autorizar el trabajo para que las personas pudieran trabajar en una cocina que no está bien ventilada. Eso no puede ser. Tienen que ser bien ventiladas porque, como te decía antes, no tienen aire acondicionado.
L'actual conveni del sector assenyala que la roba del personal s'ha d'adaptar a les altes temperatures. Segons Relucio, però, diu que hi ha empreses que ho incompleixen.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les 2:24, seguim amb més qüestions de l'actualitat, i és que des d'avui queda prohibit vendre begudes energètiques als menors d'edat, un producte que passa a estar subjecte a les mateixes restriccions de venda que l'alcohol. La multa per incomplir la normativa pot anar dels 6.000 als 60.000 euros, una mesura justificada en la protecció d'infants i adolescents davant els riscos associats al consum d'aquest tipus de begudes.
El seu consum s'associa amb riscos com la diabetis tipus 2 o l'augment de risc cardiovascular. A més, quan es mesclen amb alcohol, poden reduir la percepció d'embriaguesa, contribuir a un major consum i augmentar les conductes de risc. Per això, segons ha comentat la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, preocupen les dades de l'enquesta Estudis 2023, on es va calcular que el 47,7% dels estudiants d'entre 14 i 18 anys havia consumit begudes energètiques durant l'últim mes, i el 19,5% reconeixia haver-les barrejat amb alcohol en aquest mateix període.
Estudis va demostrar que quasi la meitat dels adolescents d'aquesta edat havien consumit begudes energètiques en els darrers mes. Són perilloses perquè els adolescents no han completat la seva etapa madurativa cerebral i mos pareixia fonamental abordar-ho i de qualque manera intentar aturar aquest augment del consum.
Una mesura que als joves no els sembla malament. Però, segons han comentat, falta informació de prevenció, ja que no eren conscients que els riscos fossin tan crítics. Per això, creuen que les xerrades a escoles i instituts també haurien d'anar enfocades en la conscienciació.
Jo ho sabia per la meva mare, perquè se m'ha dit no has de beure molt o quasi no has de beure jo. Vale.
Però és vera que quan mos fan xarles no sempre diuen lo de diuen més begudes alcohòliques que energètiques.
No, ninguna xerrada.
No. Han hecho charlas de drogas y eso, pero de esto no.
Ara els comerços ja estan fent feina per adaptar els procediments de venda i control d'edat per garantir el compliment de la nova normativa.
També ha començat a aplicar-se la normativa europea que cerca reduir l'ús de recipients, a més d'imposar canvis en la comercialització i en els sistemes de recollida i gestió de residus.
L'hostaleria i el supermercat són alguns dels sectors més afectats per aquesta nova mesura que, alerten, farà augmentar els costos dels seus productes i serveis. Expliquen com no existeixen solucions plenament viables per a d'aquí a 2030 que substitueixin els envasos individuals sense generar altres impactes negatius. Tot i que algunes de les empreses siguin capaces d'assumir els costos d'aquestes noves mesures, d'altres hauran de pujar els seus preus per fer-hi front. Tomeu Mas, gerent de CAE Restauració, en declaracions al programa El Dia.
Se refereix principalment en els envasos monegocis i afecta principalment en el que és la seva utilització dins dels locals. O sigui, els envases de plàstic, poliestirè, en fi, que poden tenir qualque tipus de toxicitat, qualque tipus de problema, en principi, per utilitzar-los dins els locals està prohibit, però ja estava prohibit des de fa 2 anys.
El govern reitera que les illes no estan en condicions d'acollir més menors migrants. L'executiu de Marga Proens manté la seva postura sobre l'acollida en un dia en què el Ministeri de Joventut i Infància s'ha reunit amb les comunitats per abordar el repartiment extraordinari de 25 milions d'euros per la crisi migratòria a Ceuta.
La vicepresidenta segona del govern i consellera de Presidència, Antònia Estarelles, ha assegurat que el govern s'ha solidaritzat amb els menors migrants de Ceuta, però manté que les illes no poden acollir-ne més. Estarelles s'ha mostrat especialment preocupada per la situació que viu Formentera.
En Formentera és una illa tensionada, molt tensionada, en què ja no només és un tema econòmic, és un tema de poder tenir mitjans, i en tot això s'ha cruzat Ceuta, que té una situació molt delicada. Les comunitats acudirem a la cridada que ha fet el Ministeri, i el que sempre dèiem, molt solidaritzant, però nosaltres no estem en condició de poder acollir més menors.
Estarelles també ha assenyalat que a Formentera no hi ha dotacions policials, tan sols com ha dit, amb agents de la Guàrdia Civil.
Sobre la crisi a Ceuta, el Marroc amenaça a Espanya de suspendre l'acord bilateral d'extradició, al·legant problemes en el lliurament de persones reclamades pels tribunals marroquins.
El Ministeri de Justícia marroquí assegura que el seu país impedeix la sortida dels migrants, però quan arriben a Espanya són acceptats i se'n regularitza la situació. Pel que fa als menors no acompanyats, urgeix Espanya a agilitzar la seva repatriació. El Marroc afirma haver detengut diversos investigadors de noves convocatòries de travessies massives i ha reforçat la seguretat a les fronteres en Ceuta i Melilla.
Tot això quan el defensor del poble ha iniciat una actuació d'ofici per conèixer les mesures adoptades i aquelles que estan pendents d'adopció justament a Ceuta.
Concretament demana la Secretaria d'Estat de Migracions que s'ha fet per donar resposta a la situació de Ceuta després de l'entrada massiva de migrants de manera irregular el dies 30 i 31 de juliol. La institució que dirigeix Ángel Gabilondo lamenta que encara hi ha persones que romanen a Ceuta i que moltes passen les nits al carrer.
I doncs aquesta darrera hora sobre la situació a Ceuta arribem a les 2:30. Moment d'actualitzar titulars. El govern destaca el bon funcionament del dispositiu per l'eclipsi.
Emergències va atendre més de 2.300 cridades durant la jornada del fenomen, amb 46 incidents directament relacionats, 34 a Mallorca, 8 a Eivissa, 3 a Menorca i 1 a Formentera.
Primer balanç molt preliminar sobre els efectes de l'eclipsi a la salut ocular.
Segons les dades de l'IB Salut, unes 20 persones han estat ateses en atenció primària o a Hospital de les Balears per lesions oculars arran de l'eclipsi solar total que va viure l'arxipèlag. Totes elles són, a priori, lleus. Les autoritats recorden que els símptomes derivats d'una exposició inadequada al sol poden aparèixer hores i fins i tot dies després.
Valoració també dels astrònoms que destaquen la imatge de l'eclipsi a la mà, la qualifiquen de cirereta.
Va ser un dels col·lectius que més va gaudir de l'eclipsi i a més tenien l'objectiu d'aconseguir informació sobre el fenomen. Han definit aquesta experiència com única que va tenir la seva cirereta amb les imatges del sol eclipsat ocultant-se després de la mà.
En la crònica econòmica, la restauració i l'allotjament fan encarir els preus al juliol gairebé un 4% en un any.
Per tercera vegada consecutiva, l'IPC torna a pujar i, segons l'Institut Nacional d'Estadística, les illes continuen sent de les comunitats amb l'encariment més elevat de tot Espanya. El combustible i el sector serveis són els que més s'encareixen.
I doncs, justament, el govern estatal ha anunciat que pujarà la rebaixa fiscal del gasoil fins als 20 cèntims al mes de setembre.
Això després que el preu d'aquest combustible s'ha incrementat un 16% al juliol, segons l'INE, i per tant se situa per sobre del llindar del 15% previst en el decret llei de mesures per a contenir l'impacte de la guerra de l'Iran que implica l'activació automàtica.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
El Mallorca s'estrena dissabte a segona contra el Valladolid a Son Moix.
Sí, comença el compte enrere. D'aquí a dos dies el conjunt vermell inicia el seu repte de tornar a la primera divisió. Després d'una pretemporada positiva, amb un balanç de 4 victòries i un empat, el tècnic Luis García diu que el seu equip està preparat.
Creo que llegamos preparados a esta primera jornada para competir bien. Pero tenemos que seguir creciendo. Está claro que cuando hay un entrenador nuevo y ideas nuevas, pues no basta con 5 semanas para asentarlo todo. Pero sí es cierto que ha sido una pretemporada muy buena, muy positiva en ese sentido, independientemente de los resultados, que muchas veces es lo único que se fija a todo el mundo. Creo que el crecimiento ha sido claro y poco a poco vamos evolucionando, que es lo que buscamos.
El tècnic asturià també ha deixat clar que el vestidor és conscient que dissabte a Son Moix es viurà un partit de segona divisió.
Bueno, el trago ya lo hemos pasado, o creo que lo debemos haber pasado, porque sobre todo estamos los que queremos estar y los que están ilusionados con el proyecto, ilusionados con la situación, ilusionados con poder conseguir cosas bonitas. El jugador está muy preparado porque quiere estar aquí. Porque cuando uno tiene ilusión de algo, está preparado para afrontarlo. Y todos los jugadores que están hoy en día en la plantilla del Mallorca están porque quieren estar. Y repito, es muy, muy importante llegar a esta jornada sabiendo que el mercado está abierto y que todos los que están aquí quieren estar y quieren competir y defender el escudo de nuestra gente.
I quin Mallorca vol veure dissabte Luis García contra el Valladolid?
Queremos ser un equipo valiente, un equipo que trate de ser protagonista, pero que a la vez entienda los momentos de los partidos. No podemos obviar la capacidad de los rivales, la dificultad de la categoría, y va a haber momentos complicados, va a haber momentos que vamos a tener que sufrir, que defender bien, que estar juntos, que estar unidos, porque la categoría te lo va a exigir, y hoy en día el fútbol en sí te exige ser muy completo.
Això sí, el tècnic del Mallorca espera dissabte a Son Moix un partit molt exigent.
I va ser un rival muy difícil, no tenga ninguna duda de que va ser muy difícil, de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar el partido adelante, estar muy atentos, construir de manera adecuada, defender muy bien balón parado. Vamos a tener que hacer un partido redondo para poder ganar. Nadie durante las 42 jornadas, os garantizo, nos va a regalar ningún partido. Vamos a tener que ganarlo nosotros, y el resultado va a ser consecuencia de lo que hagamos en el terreno de juego.
I el rival, el Valladolid, prepara el partit amb la incertesa de quants jugadors podrà disposar el tècnic Fran Escrivá. Avui l'equip s'ha exercitat, però de moment el club castellà només té inscrits 15 jugadors a la Liga, tot i tenir a 30 jugadors en dinàmica del primer equip. Avui el tècnic del conjunt del Valladolid ha lloat el Mallorca a la sala de premsa.
Y no es una plantilla nueva, sino me refiero a jugadores ya con mucha experiencia en primera y en segunda división, los centrales, me refiero, es que en todos los lados tiene jugadores de mucho nivel, por supuesto en el medio como Orlanes, Jarder, Pablo Torre, jugadores de mucho nivel, y arriba yo creo que se han reforzado también muy bien. La verdad es que creo que es una muy buena plantilla, no tengo ninguna duda, con independencia, que nuestra primera y única idea es ganar, pero sí que no tengo ninguna duda de que va a ser uno de esos equipos que va a estar entre esos seis primeros. Eso sí que no la tengo.
Dissabte tornem. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
Serà de punyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc en una temporada...
Trepidant, apassionant, divertida.
Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc.
Que
repiqui! A IB3 Ràdio.
Hem escoltat el tècnic del Mallorca, Luis García, parlar del partit de dissabte, l'entrenador asturià, que ha parlat després de l'arribada també del darrer fitxatge. El davanter, Adrián Lisso, va aterrar a Iorobaixa a Palma, arriba traspassat pel Saragossa i firmarà per 4 temporades. La primera s'ha dit amb una opció de compra obligatòria. El jugador avui no s'ha entrenat, ha passat la revisió mèdica i s'espera que a les pròximes hores el seu fitxatge ja sigui oficial. I com dèiem, el mercat continua obert i el tècnic del Mallorca, Luis García, n'ha parlat. Primer de tot, ha fet referència a la possible arribada d'un altre davanter, d'un nou golejador.
Y tratamos de buscar siempre la mejor solución. Es cierto también que Cerdà en un momento dado puede ocupar esa posición, cito, pero no son nueves como tal. Bueno, siempre tratamos de mejorar. Lo más importante es no focalizar solo los goles sobre una posición. Tenemos que intentar que mucha gente participe dentro de esa suma de goles. De esa manera seremos más imprevisibles. Pero es cierto que es importante tener gente con gol dentro de la plantilla.
I pel que fa al capítol de sortides, Luis García ha parlat de la situació de Mójica. El lateral es troba a aquesta hora a Madrid per tancar el seu fitxatge amb el Getafe, i també ha valorat la sortida de l'equip de l'extrem Jan Virgili.
Está pendiente una serie de cosas y bueno, pues es posible que pueda haber una salida. Y con respecto a lo de Jan, me decías, pues bueno, él tenía una cláusula, llegó un equipo, pagó ese dinero, él decidió salir. Creo que es un jugador, un gran jugador, va a ser un gran jugador en el futuro, le deseo lo mejor. Pero ahora mismo ya no podemos pensar más en lo que no está.
I ja per acabar, Luis García ha fet referència a tres noms propis, tres jugadors que tal vegada podrien sortir d'aquí a que es tanqui el mercat de fitxatges. Es tracta de Don Prats, Antonio Sánchez i David López.
Tratamos de que todo el mundo, pues bueno, se sienta a gusto dentro de que entendemos que hay jugadores que participan más, participan menos, pero es parte de la gestión que tenemos que hacer. Y lo más importante es que son jugadores que están comprometidos con la institución y que van a tratar de sumar en todas las situaciones, con lo cual para nosotros no hay ningún tipo de duda de que ahora mismo están dentro y están comprometidos y encima están con muchas ganas de poder ayudar independientemente de la situación en la que se encuentren.
I en futbol sala, l'Illes Balears Palma s'estrena amb un amistós aquesta pretemporada. Serà demà vespre contra l'Sporting de Portugal. Serà la reedició de la darrera final de la Champions. El partit es disputarà a Manacor, al pavelló Miquel Àngel Nadal, i correspon al memorial Miquel Jaume. El tècnic Antonio Vadillo ha lloat la figura del fundador del club.
Todo esto existe gracias a él. Yo estoy aquí gracias a él. Entonces creo que todos tenemos mucho que agradecer al presidente, ¿no? Hizo mucho por el fútbol sala, hizo mucho por este club, por este equipo, y lo que siempre hablamos, ¿no? Los que llevamos más tiempo, ¿no? Siempre con la pena de que cuando han llegado los títulos él no ha podido disfrutarlo, pero seguro que de allá arriba no está echando una mano.
El Palma afronta el primer amistós contra un rival de molta entitat. Antonio Vadillo reconeix que el partit arriba una mica prest.
Es un partido que llega un poco pronto, porque llevamos, además, ambos, tanto Sporting como nosotros, empezamos el mismo día la pretemporada, llegamos con pocas sesiones, ellos han jugado un par de amistosos ya, con rivales de menor entidad. Es un partido de muy buen nivel para el poquito tiempo que llevamos entrenando, ¿no? Pero bueno, insisto, es una buena piedra de toque, sobre todo para ver qué queremos ser esta temporada y si estamos en el camino correcto o no.
I ja per acabar, el tècnic del conjunt mallorquí s'ha mostrat content pel fet de mantenir el bloc de la plantilla de la temporada passada.
Menos partidos entre semana, por lo cual vamos a tener más tiempo para trabajar y eso es importante para nosotros para hacer equipo, ¿no? Eso fue un hándicap importante la temporada pasada, sobre todo también porque las últimas temporadas se ha dado muchos cambios en la plantilla. Este año no se han dado poco, digamos, entonces mantener el bloque también es una ayuda importante para nosotros y en este sentido también estamos contentos.
Aquest partit entre l'Illes Balears Palma i l'Sporting de Portugal començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir demà en directe per IB3 Televisió. I en atletisme, mala jornada per Esperança Cladera, que es va lesionar ahir a les semifinals del 200 metres del Campionat d'Europa que se celebra a Birmingham. Un mal moviment que la va obligar a abandonar la prova entre llàgrimes.
El isquio al salir de curva y no me he notado un golpe fuerte, sino un aviso, y si metía más me rompía, yo creo. Por lo que he tenido que parar, porque está un relevo por delante y nos jugamos grandes cosas. Y nada, muy triste, la verdad, porque creo que estoy en mi mejor momento.
I en natació, més bones notícies per a Hugo González de Oliveira. El nedador mallorquí va acabar sisè a la final del 200 metres d'esquena dels europeus de París.
Mi segunda mejor marca de siempre, así que muy contento, a nivel muy alto, por supuesto, así que era... Quedan más pruebas, queda 50 en espalda de estilos, así que a por ello. Creo que hemos hecho esta vez un buen trabajo en afinar y nadar más rápido en la competición principal que nos traías, así que contento por esa parte.
Amb la tripulació integrada per la mallorquina Marta Cardona, amb el patró barceloní Jordi Chamà, ha iniciat la defensa del títol mundial del 470 mixt a aigües japoneses. Després de les tres primeres mànegues disputades a la segona jornada de competició, els representants espanyols ocupen la cinquena posició a la general. Cardona i Chamà varen mantenir-se en tot moment en posicions capdavanteres amb un tercer, quart i cinquè lloc. És Marta Cardona.
No ha sido un día fácil y creo que hemos tenido las prioridades muy claras y hemos hecho lo que queríamos hacer. Y de aquí para adelante afrontar los siguientes días y sacar las cosas de hoy para poder mejorar durante la semana, que va a ser una semana muy larga con estas condiciones.
Aquest mundial es disputa a Enoshima amb una flota de 74 embarcacions. I acabam amb bàsquet perquè el Menorca ha fitxat Diosdado Cronert per a les pròximes quatre temporades i el cedeix aquesta al Tres Cantos de segona FEB. L'ala pivot madrileny de 21 anys i 2 metres d'alçada és una aposta de futur del club. El jugador s'ha format al Reial Madrid i, com dèiem, aquesta temporada jugarà cedit al Tres Cantos per continuar creixent.
Gràcies, Miqui. Fins aquí la informació esportiva. Fem una pausa i tornem tot d'una.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir, fa,
tens calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
Man, no ho sé jo.
Sí, sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Un jove haurà d'entrar a la presó després de ser condemnat per fer grafits als trens dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. L'Audiència Provincial li ha imposat una pena de 2 anys.
El jove, que ja havia estat condemnat a 1 any i 3 mesos de presó per un jutjat a Oviedo, haurà d'entrar al centre penitenciari perquè ha trencat la condicional i el magistrat li imposa l'agreujant de reincidència per un delicte de danys a la propietat pública. És la primera vegada que es fa efectiva la pena de presó per pintades a trens.
Tot això quan avui parlem de pintades contra el turisme que hi ha a la carretera de la Serra de Tramuntana. Estan escrites en alemany i diuen que Mallorca no és Alemanya. Estan situades prop del Coll de Sagramola, a la carretera que uneix els municipis d'Estellencs i Andratx. L'Ajuntament d'Estellencs condemna les pintades, mentre que la majoria dels veïnats demanen mesures per combatre la saturació turística.
El batlle del municipi, Bernat Isern, reprova les pintades amb l'afegit, diu, que són en un espai com la Serra, que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
Hem de cuidar els béns culturals i veure això en mig de les carreteres és una imatge dolenta cap a, en el municipi, i no només en el municipi, sinó en general, perquè no és agradable arribar a un puesto i veure això. Ja per nosaltres mateixos, ja no xerra a nivell turístic.
Isern assegura que la temporada turística al municipi ha estat fluixa i que l'Ajuntament ha habilitat aparcaments dissuasius per evitar les aglomeracions de cotxes i la sensació de saturació.
Enguany, ja dic, la veritat que ha estat molt, molt tranquil·let, inclús els comerciants em diuen que cap bastant fluix, i bueno, nosaltres sempre anem segons com venen. Si veiem que hi ha molta gent, com per exemple els de l'Eclipse, pues preparen dispositius especials.
Entre els veïnats, diversitat d'opinions. Coincideixen que les pintades no són la manera d'abordar la saturació turística, però pensen ben diferent pel que fa a la gestió turística del municipi i de Mallorca.
És evident que els alemans han comprat Mallorca. Per tant, hem estat envaïts d'alguna manera, no?
És que pinta, no és mallorquí. Si tens protestes, te'n vas i protestes legalment. Pintant terra no arregles res. Ja som de l'època que sense turisme sabem que no vivim. S'hauria de controlar un poc més? Bueno, però també hauríem de controlar altres coses, que donen més problemes que el turisme.
Estem un poc en massa sobrecorregats. Massa trànsit i massa turisme, un poc en massa. Ens hem passat un poc. Jo ja tinc els meus anys i això fa un parell d'any que no estava tan de tot.
Per a molts, anar a la platja és un pla senzill d'estiu, però per a una trentena de persones més grans de 65 anys, poder arribar fins a la mà i banyar-se no sempre és tan fàcil. A Menorca, Creu Roja els ho posa a l'abast amb unes sortides que, més que un bany, són una injecció de vida. Ens ho conta Gemma Carrasco.
Una trentena de persones més grans de 65 anys tenen aquest estiu una cita amb la mà gràcies a Creu Roja. Alba Mariscal és treballadora social.
El nostre objectiu és crear un espai on puguin compartir, no? Compartir experiències, puguin relacionar. I aquí, doncs, quan s'estiu, en la calor que fa, doncs, que millor que fer-ho a la platja, que es puguin refrescar.
Les sortides formen part del projecte de Creu Roja contra la soledat no desitjada. Els recullen de casa a les 8 del matí i una hora més tard ja són a la platja. Allà cadascú gaudeix de la mà a la seva manera. Alguns fan una bona nedada i d'altres es refresquen asseguts amb ajuda dels voluntaris. Sentim Lluís Reinés, voluntari de Creu Roja.
És molt agradable, molt agraït veure que disfruten gent que no pot sortir, que s'hi dones vida, vamos. És, per això, la millora paga de la vida. Ara que estic jubilat, com més que mai.
Per a moltes d'aquestes persones és l'única oportunitat que tenen d'anar a la platja i ficar-se dins l'aigua i, sobretot, de compartir una estona amb altres persones. Sentim dues usuàries.
He fet moltíssimes de coses, moltes. Hasta les arribes en cavall. Brioneta, jo què sé. Bueno, era sàvia marxosa. Però ara, quan vaig un poc coixa, ja m'he hagut de limitar a les coses que no puc fer. I vist feliç el que tenc, i mira, 92 anys.
Nosaltres això és vida, perquè si no no surts. Nosaltres això és el més bo que ens poden donar.
Una activitat que, diuen, els dona molta vida, els fa sentir acompanyades i que els permet continuar gaudint de la mà.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El Ministeri Espanyol d'Exteriors ha confirmat una víctima de nacionalitat espanyola al terratrèmol de Colòmbia i rebaixa la xifra de desapareguts a 12.
En total, però, n'hi ha 496, segons el govern colombià, que ha pujat la xifra oficial de víctimes mortals a 265. Els ferits ascendeixen ja a 3.500. A l'informatiu matí hem recollit el testimoni de Nobri Andrade, colombià resident de Mallorca, que en aquests moments es troba de visita a Cali.
Yo creo que hay todavía pánico, ¿no? Inclusive hoy estuve en un centro comercial y hubo un leve temblor y desocuparon todo el centro comercial. Nosotros no lo sentimos.
I pendents un dia més dels incendis a la península, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 28 anys en relació amb el foc de les Penyes de Riglos, a Osca.
El foc es va iniciar dilluns i ja ha cremat més de 5.700 hectàrees. A nit es va haver de desallotjar un càmping i es varen confinar dues localitats pròximes. L'incendi a Niebla, a Huelva, continua molt actiu i ha obligat a noves evacuacions preventives tant a la província de Huelva com a la de Sevilla.
Són les 2:51 minuts. Obrim Plana Cultural.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Quan l'agost marca el seu punt àlgid, dia 15, al Ferragosto italià, la catedral de Mallorca fa festa grossa. Se celebra l'Assumpció de la Mare de Déu, que és patrona de la Seu, i com passa a altres esglésies de Mallorca des de fa segles, la figura de la Mare de Déu morta pren protagonisme. Sandra Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia.
I ho fa amb una imatgeria, en aquest cas, única i, a més, referent.
Sí, única per l'entorn, per la meravella, que és aquest espai arquitectònic, i referencial també perquè va ser d'ella, d'aquesta figura gòtica, i també del seu llit barroc, d'on van inspirar-se altres esglésies de l'illa. Lluïsa García, que és la coordinadora de patrimoni, ens explicava què passava, per exemple, fa més de 500 anys.
Quan la parròquia de Santa Eulàlia va encarregar una nova Mare de Déu morta a l'escultor Joan de Sales, es va demanar expressament que es fes seguint el model de la imatge de la Seu. Això ens indica que ja a començaments del segle XVI, la Mare de Déu de la catedral era considerada una obra de referència, i que el seu model va servir d'inspiració per a altres representacions de la Mare de Déu morta a l'illa.
I uns anys més tard, quan el barroc embolcallava amb tota la seva força aquesta figura gòtica de la Verge, allò que s'havia creat a la Seu tornava a enamorar i la història es repetia.
L'any 1685, quan el Convent de la Concepció va encarregar el seu propi llit, el contracte indicava expressament que s'havia de fer conforme al model de la catedral, és a dir, amb quatre àngels, custodis, quatre vares treballades, florons i una urna per depositar la Mare de Déu. La Seu es va convertir així en un dels principals centres difusors d'aquesta tipologia mariana.
Però Maria dorm o no, o és morta? Mossèn Pere Oliver, canonge responsable de la litúrgia, ens treu de dubtes ràpidament.
Per poder explicar que la Mare de Déu va morir, però que aquesta mort va ser especial, sense encara saber que això seria un dogma de fe, necessiten representar-ho. Per tant, la Mare de Déu, entre cometes, encara que deien la Mare de Déu morta, s'escenifica en el llit. I a poc aquell llit se va fent tipus llits d'espalaus del nostre entorn, és a dir, en dosser.
Mares de Déu mortes, el cant de la Sibil·la, l'Església mallorquina ha conservat durant segles un patrimoni religiós que s'ha anat perdent a la resta del món. I per què passa això? I, de nou, una resposta ben clara.
Una cosa que mos preserva molt és l'aigua. Estar rodejat d'aigua, no haver-hi tanta comunicació a el que feia aquestes tradicions, de qualque manera, se preservassin. Admirablement, copiant-mos, s'estan recuperant aquestes tradicions que s'havien perdut a la resta d'Espanya, sobretot, com per exemple la Sibil·la.
El llit quedarà al Portal Major de la Seu i es podrà visitar a partir de dilluns i fins dia 22, amb accés de franc pels residents. La catedral també acull demà a hora baixa un concert de la Capella de la Seu que dirigeix Joan Company i acompanyat a l'orgue per Bartomeu Mut.
Lluís Claret és un violoncel·lista de prestigi internacional, un músic amb una sòlida carrera com a solista i en música de cambra, i un dels protagonistes de la posada en escena de Venus i Adonis, un poema de William Shakespeare interpretat per Emma Vilarasau i Jordi Bosch, i amb Claret al violoncel, que es podrà veure avui i demà a Mallorca, en el marc de la Lluna en Vers.
Primer serà els Jardins de Navatlesa d'Artà avui i demà al Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, dos espais especials per a un muntatge que ja fa 10 anys que recorre els escenaris d'arreu i que ha enfortit una amistat entre la parella i Claret i que va ser, podríem dir, el bessó de tot.
Sí, amb, amb uns desconeguts fa 10 anys que hagués començat a fer un espectacle, segur que al cap de 10 anys també seríem molt bons amics, no? Però bé, en el nostre cas va ser un... va ser allò com un... ah, per què no fem una cosa junts, no? No que truqui algú, escolti, que li agradaria fer això, no? Va, per què no mirem...
Shakespeare escrivia poesia quan els teatres tancaven i ho feia per mirar de guanyar prestigi. Venus i Adonis va ser, de fet, el seu primer poema i el que el va fer triomfar. Es convertiria en un èxit de vendes, es va reeditar fins a 16 vegades i era, a més, el primer pic que el seu nom apareixia imprès. Estem parlant de l'any 1593 i ara, 500 anys més tard, assegura Claret, les paraules segueixen igual de vigents.
És un text preciós, és una, tota una lliçó de vida. Hi ha molt sentit de l'humor i al mateix temps és una lliçó sobre l'amor, la mort, és a dir, sobre la vida.
Premiat en concursos com el Bologna, el Pau Casals o Rostropovich, fill d'exiliats per la Guerra Civil i després per la Segona Guerra Mundial, la seva família forma part de l'elit cultural amb noms com Pompeu Fabra o Rovira i Virgili i també Pau Casals, de qui el seu pare acabaria sent secretari i que va esdevenir el seu padrí jove. Això, i també una figura referencial per a moltes coses.
Tan present sempre, perquè des de petit ja t'escoltàvem algun disc seu en la nostra casa d'Andorra, doncs aquell so és el que m'ha inspirat tota la vida. Aquell so i l'home, no? La seva actitud davant de tot, de la vida i de dels altres homes, éssers humans, és el que m'ha inspirat. Però no, mai he volgut competir, eh? No.
La història de la relació epistolar entre la família de Claret i el geni català va ser, de fet, recollida en un llibre que ja està exhaurit, però ara forma part, juntament amb la resta de cartes del mestre, del llibre precisament anomenat Querido Maestro, d'Anna Mora, que és l'esposa de Claret, i d'Anna Dalmau. L'acaba de publicar Editorial Acantilado.
El Teatre Principal de Mahó acollirà aquest capvespre l'actuació del reconegut pianista i compositor Marco Mezquida.
Serà el concert d'aquest referent del jazz internacional el qui posi el punt i final a la celebració del 40è aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis, una efemèride que posa en valor la tasca de l'entitat en la investigació, la promoció i la difusió de la cultura i la ciència menorquina. La cita serà a partir de les 7:30 i l'entrada és de franc, però numerada. Pensant en un món millor i amb el caliu de la germana que t'abra.
I acabem centrar el ritme dels Figaflaues al cap de cartell de les festes de Sant Roc. Quan? Dissabte a Porreres.
Sí, i al Parc de la Naveta, on la banda catalana amb el seu so fresc de música urbana festiva, que mescla, ja ho sabeu, reggaeton, trap, pop, urban, disco o rumba, oferiran els seus grans èxits en una vetllada on també està prevista l'actuació de Pèl de Gall, Aerosol i els Bonaventura.
Són les 3, moment per repassar alguns dels titulars de la jornada que passen encara per l'eclipsi solar total. Aina Morales, bon dia.
Bon dia.
Institucions, empreses, entitats i ciutadania en general fan balanç avui de la jornada de l'eclipsi i també del moment en què la Lluna es va interposar totalment entre la Terra i el Sol.
Un moment que desenes de milers de persones varen veure des de la costa, la mà o zones elevades d'arreu de les illes. Es va aconseguir protegir els espais naturals i el director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha qualificat el dispositiu d'èxit. Tot seguit ha agraït la col·laboració de tothom, també de la ciutadania, perquè els incidents fossin els d'un dia qualsevol.
La informació i la comunicació prèvia han permitido el comportamiento seguro y la concienciación de la población y el apoyo que se les ha dado para poder decidir con información y con una comunicación previa ajustada, coherente, en tiempo y contrastada, que era muy importante, pues yo creo que ha sido uno de los éxitos.
Amb tot, hi va haver 46 incidents relacionats directament amb l'eclipsi, entre rescats, alteracions de l'ordre públic i alguns relacionats també amb el trànsit.
Cap d'aquests incidents ha eclipsat, però, el fenomen, també conegut com a sol negre.
La veritat és que ho he disfrutat molt.
Un mirant l'eclipsi sense ulleres i tot això va molt bé.
Ha sido una experiencia ver la oscuridad total.
Me pensava seria més espectacular, més no sé què.
Muy bonito, algo nuevo y diferente sobre todo.
Se va muy rápido el eclipse.
Per recordar.
L'eclipsi deixa un impacte zero de residus a la costa de Menorca, però sí que pot haver afectat el fons marí.
Ho alerta SOS Posidònia. Diu que no s'ha desplegat un operatiu de vigilància adequat a la mà. La principal queixa és que, malgrat que era previsible una acumulació d'embarcacions a la costa, no es varen controlar els fondejos. Consideren que si l'operatiu a terra va funcionar, a la mà no es va fer res. De fet, el vicepresident de SOS Posidònia a Menorca, Guillem Mercadal, denuncia que les dues principals reserves marines estaven sense vigilància.
I han constatat que les dues reserves marines importants, que és la reserva marina de Silla de l'Aire i la reserva marina del nord de Menorca, estan pràcticament sense vigilància. Hi ha hagut molta coordinació en terra, molta seguretat en terra, però al mar no hi ha hagut res. Per tant, hi ha un percentatge elevat d'aquests fondejos que són de Montposidònia i estem molt preocupats.
També primer balanç sobre els efectes de l'eclipsi a la salut ocular.
Segons dades de l'IBE Salut, unes 20 persones han estat ateses a primària o hospitals de les Balears per possibles lesions oculars arran de l'eclipsi solar total a l'arxipèlag. Totes són a priori lleus, aquestes lesions, i les autoritats recorden que els símptomes derivats d'una exposició inadequada al sol poden aparèixer hores i fins i tot dies. dies després.
Més enllà de l'eclipsi, les comunitats del Partit Popular han rebutjat tractar en la pròxima conferència sectorial l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta.
En concret, s'han negat a incorporar a l'ordre del dia de la pròxima trobada un punt de debat sobre la crisi migratòria que pateix la ciutat autònoma. A la reunió hi ha hagut representants de les direccions generals d'infància de totes les comunitats autònomes, llevat d'Aragó, Castella i Lleó, Extremadura, on les competències d'infància són responsabilitat de Vox. La formació ja havia avançat que no aniria a cap reunió, ja que s'oposa a l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta. Notícia que coincideix amb el dia en què el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a Ceuta.
Este gobierno ha estado, está y estará siempre con la ciudad de Ceuta. Antes de esta emergencia, lo sabéis bien, con planes especiales, con inversiones también relevantes, pero mucho más después del 30 de julio, para, vuelvo a decir, estar con todos vosotros para recuperar la normalidad lo antes posible.
Amb les declaracions de Fernando Grande Marlaska, arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.